Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Hostatges israelians a canvi de 150 dones i menors palestins que són a presons israelianes. Aquest és el cost d'un alto el foc a Gaza que durarà 4 dies segons l'acord al que ha arribat Israel amb Hamas aquesta matinada amb mediació qatarí i egípcia, dos països, dit sigui de pas, que no es van posar prou les piles tampoc a l'hora d'acollir refugiats. Sigui com sigui, això ens hauria de fer plantejar exactament què és el que val per una guerra una vida humana. 24, 48, 72 hores, 4 dies... Exactament què val parar de bombardejar dia i nit barris sencers on hi viuen civils per molt grup islamista radical que hi hagi? A quin cost podem assumir milers de víctimes suposadament col·laterals? M'ho pregunto perquè, sigui com sigui, el mateix primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha avisat que això no acaba, que això no acaba aquí, que després de la treva la guerra continuarà sumant números desastrosos, com prop d'un milió de refugiats o més de 14.000 morts a la Franja de Gaza. La guerra mai és justa, això ja ho sabem, per definició, però té regles internacionals que Israel es passa per l'art de triomf amb una comunitat internacional que s'ho mira, que condemna, però que, ai, 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 ui, 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 no perdéssim algun acord econòmic important. Un altre dia hauríem de parlar del paper que hi juga una organització que hauria de tenir tant de pes com l'ONU i que des de Kofi Annan sembla desapareguda, però això serà un altre dia. Són les 8 i un minut, i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui a les 9 del matí parlarem de l'última hora del conflicte Israel-Palestina, després que Hamas i Israel hagin arribat a un acord per la lliberació de 50 hostatges a canvi de presos palestins i una treva de 4 dies. Un dia en el que, a més, analitzarem l'actualitat esportiva a la tertúlia dels dimecres amb Quico Parcerisas, David Balaguer, Carlota Sambola i Pol Corredoira. I a partir de les 11, com cada dimecres, parlarem de les coses més quotidianes avui de fer abraçades. I molta atenció perquè a 11:45 del matí ens acompanyaran els directors Javier Ruiz Caldera i Alberto de Toro i també l'humorista i actor Berto Romero per presentar-nos la sèrie El Otro Lado, que s'estrena tot just demà a Movistar Plus. I a les 12, com cada dimecres, ens acompanyarà la cantant de jazz, pianista, compositora i professora de veu Clara Luna per tornar-nos a parlar de música vocal. Avui, atenció, perquè ho farà acompanyada de l'Helena Escorcia, exconcursant d'Eufòria. A 12:45 obrirem de nou les portes de la consulta per viure en salut, com sempre amb el doctor Jacinto Valverde. I encararem la recta final del programa amb l'historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, Diego Gómez, la girocleta d'Olma Giró i el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a la Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Tot això serà les properes hores. Abans, però, fem un cop d'ull als titulars del dia. Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia.
Israel i Hamas acorden un alto el foc de 4 dies a la Franja de Gaza, que inclou també l'alliberament d'hostatges.
Sí, com deies, les negociacions passen per aquest alliberament de 50 hostatges per part de Hamas i la posada en llibertat de 150 presos que ara es troben sota control d'Israel. Durant aquest alto el foc temporal, l'exèrcit es compromet a no detenir ni tampoc atacar ningú.
I 202 municipis del sistema Ter Llobregat, entre ells la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana i Girona, ja es troben en preemergència per la sequera.
Unes restriccions que afectaran uns 6 milions de persones. El canvi de fase implica una reducció de la dotació màxima d'aigua per habitant i dia, que passarà dels 230 als 210 litres.
L'Audiència Nacional demana al Suprem que investigui per terrorisme Carles Puigdemont, Rubén Wagensberg, Rovira, Marta Rovira i 9 persones més per Tsunami Democràtic.
L'escrit assegura que Puigdemont se situaria al vèrtex de l'organització i que la seva posició com a expresident i líder de Bèlgica de l'independentisme li confereix una posició d'autoritat inqüestionable.
I el nou executiu espanyol comença a caminar. Avui es produirà el primer Consell de Ministres amb el nou govern després que ahir tots juressin el càrrec davant del rei.
I tots els focus estaven posats en el traspàs de la cartera del Ministeri d'Igualtat, fins ara mans d'Irene Montero, de Podem, que va fer un discurs de comiat molt dur on va assenyalar directament Pedro Sánchez.
Anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Barça femení ja és a Frankfurt per la segona jornada de la Champions.
Les de Giraldez arriben a Alemanya per jugar aquesta nit contra l'Eintracht, encara amb la ressaca de l'exhibició contra el Madrid. L'entrenador no vol relaxar-se després d'un inici l'inici de Lliga immaculat per les Blaugrana.
I Argentina acaba amb la ratxa de Brasil a Maracanà amb una victòria marcada pels incidents a la graderia.
Càrregues policials abans de començar el maig van estar a punt de suspendre el partit que finalment es va jugar i es va saldar amb victòria de l'Argentina de Leo Messi. Un 1-0 absolutament històric perquè trenca 69 anys de victòries brasileres al Maracanà.
Que ara ve de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
Del nou ministre de Transformació Digital, José Luis Escrivá. Atenció, perquè tot i no portar ni 24 hores al càrrec, Escrivá ja s'ha fet viral a les xarxes per un momentàs que va protagonitzar ara farà 2 anys i que té com a gran protagonista l'aigua.
Precisament. 5 minuts i mig que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. El vent serà el protagonista avui al terç nord de Catalunya i a la resta del país també es notarà. Unes ratxes que aquestes últimes hores han arribat a sobrepassar els 120 km per hora a Portbou i que fan baixar les temperatures arreu del país. Ara mateix tenim 12 graus a Barcelona i a Tarragona, 7 a Lleida i 3 a Girona, amb unes màximes que avui es mouran entre els 14 i els 18 graus les més altes. A banda d'això, continuarà nevant al vessant nord del Pirineu durant tot el dia per damunt dels 1.200 metres d'alçada, on ho està fent ara mateix. A la resta del país, l'ambient serà força assolellat, alguns núvols a la resta de comarques del Pirineu, però vaja, un dia sobretot amb sol, amb vent i amb un ambient que allò bufi el vent serà de rigorós hivern, perquè la sensació de fred serà marcada especialment a causa d'aquestes ventades. On el vent no sigui tan fort, la sensació no serà tan intensa. De cara als propers dies han de continuar baixant una mica més les temperatures, ho faran demà. Les mínimes, sobretot, les màximes es mantindran estables i demà ja no esperem nevades al vessant nord del Pirineu. Hi haurà alguns núvols a la resta, lluirà el sol i el vent continuarà sent bastant fort.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Es tallen dos carrils a l'AB23 al tram del Papiol en sentit sud, generant més de 5 km de congestió, molt similar a les cues de la mateixa via en sentit Barcelona. Ara ha augmentat la congestió també, sobretot a les vies del Llobregat, en sentit Barcelona, a l'A2 amb 4 km a Pallejà i des de l'enllaç de la B24. També destaquem la C16, com cada matí, on es regula el trànsit al túnel de Vallvidrera en sentit sud, i ara hi ha 3 km més de congestió i continua molt carregada durant 5 km més la C58 en sentit Barcelona des de pràcticament el tram de Ripollet. Pel que fa a les rondes, encara hi ha més de 6 km de circulació molt lenta des dels nusos de la Trinitat i del Besòs a les dues vies, els trams habituals en sentit Llobregat, i en sentit nord a la ronda litoral hi ha 3 km més ara pel tram de Montjuïc. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. I avui que li estem fent un clau homenatge a Judit Casellas, Rafa Sanahuja, bon dia.
Bon dia. Ara. Bon dia, Trius. Escolta, després ja t'explicaré un somni que he tingut inquietant.
Ep.
Sí, ho he explicat abans.
Vol dir després? No, no, ja pots tirar.
He somiat just abans d'obrir els ulls, eh? Que per cert, he obert els ulls 3 minuts abans que sonés l'alarma. Que és una cosa terrible.
Fa rabieta, fa rabieta.
Una cosa terrible.
Sí.
I ja comences el dia malament. Bueno, i el somni consistia en un comunicador que tu i jo coneixem,
sí,
que té una secta. Que,
val, sí. Val,
té una secta, sí, sí, a les 6 del matí.
Sí.
Exacte. I total, que he somiat que estava dient bon dia Catalunya, són les 6, en un bar.
Ah?
En un bar, en
tu,
un bar.
Tu o ell?
Tots. Ah. Estava ell en una taula, jo amb un got allà, que probablement seria un whisky d'aquests caríssims, dels que parlem.
Evidentment.
Rodejat de gent solitària,
sí,
perquè era, és molt... Tot canalles allà. I jo també. I anava fent les notícies i passava gent i... No sé. Això just abans d'obrir els ulls, 3 minuts abans de que sonés l'alarma.
És que avui són els ondes, Rafa. Avui somiem
doncs
amb
mira,
ràdio.
Doncs mira, per això serà.
Una altra vegada que no han caigut, eh?
Segurament. Ah, no, bueno, és que...
La grossa no ha caigut.
Perdona, jo estic pensant ja que ens tenen mania.
Ens tenen mania. Absolutament.
Estem vetats.
Per cert, felicitats a tots els guanyadors
aquests. A los premiados, enhorabuena a los premiados.
Exacte. Va, aquí li donem avui el bon dia.
Doncs bon dia als veïns de Barcelona que van en bici.
No hi ha prou muntanya.
No tots, eh? Només els usuaris del Bicing, perquè portaven uns quants dies sense poder ser sostenibles i passejar-se pels múltiples carrils que hi té la ciutat, tot perquè els sindicats tenien aquesta vaga indefinida del Bicing, sí, que va començar el 14 de novembre, però que, eureka,
Ara.
S'ha suspès de manera indefinida. Així, després de 8 dies d'aturada, el servei es reprendrà aquest dimecres. S'ha reprès ja a les 7 del matí, de forma progressiva. A les 7 del matí, Pol Corredoira,
sí.
No a les 6.
No, és que vull confirmar que he arribat aquí de miracle.
Sí?
Ell
sí.
Comptava ja, no? Pol, vas veure la notícia...
Sí, no, jo ho he passat fatal aquests dies.
Tu et poses aquesta musiqueta per anar amb bici?
No, es pot posar música per anar amb bici.
Ai, és veritat.
Ui.
Opa, que sí.
I respectes la legalitat?
Sí, intento respectar bastant la senyalització.
Una cosa, el mètode Miranda...
Bastant, sí.
El mètode Ignasi Miranda és portar una ràdio convencional.
És veritat.
Clar.
És veritat.
Allà enganxada.
Senyor, a piles.
I va sonant Radio Estel per tota Barcelona, per tant, et convido a...
Igual a les 6 del matí potser la gent no és el que vol, no?
Ah, sí. Quan hi ha més silenci, anaràs allà, aniràs. Bueno, total, que els representants dels treballadors han arribat a un preacord amb l'empresa Pedalem. L'empresa es diu Pedalem.
M'ho dius de debò?
M'ho he inventat.
Que l'empresa es diu
Pedalem. Jo tot ho baso en coses reals, però fa gràcia. L'adjudicatura del servei que passa, entre d'altres, per augments de salari i la creació de nous plusos.
Mira que bé.
Plusos, eh? La suspensió de la vaga de moment fins a finals d'any. Però s'ha de signar, eh? De lo contrari, han dit que tornaran a la càrrega. Per tant, bon dia, usuaris del Bicing. Ja podeu tornar a somiar que viviu a Amsterdam.
Oh. Qui necessita de vitamines aquest matí, va?
Ai. Mirem cap als...
USA.
Vitamines per Joe Biden. Oh,
magnífica la versió, eh?
És ell, eh?
És ell?
Pràcticament és ell.
Ah.
És Leslie Nielsen.
Va.
Pràcticament és ell. El president...
Sí que s'assemblen.
Molt. Sí.
Si estigués viu, qualsevol dels dos, podríem fer un biopic.
Hi ha un que està més viu que l'altre.
Sí.
Leslie Nielsen. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha celebrat els seus 81 anys bufant les espelmes intentant treure ferro a l'edat. El Biden Joe ha volgut fer-ne broma amb la seva edat, però no se n'ha sortit del tot, perquè ha tornat a tenir un lapsus, eh? No se podia saber. Ha estat en l'acte als jardins de la Casa Blanca on ha anunciat indult, un terme que als catalans ens sona molt, indults, en aquest cas, a dos galls dindis, que, com mana la tradició, s'han salvat d'acabar a la cassola dels nord-americans pel Dia d'Acció de Gràcies, que és demà, per cert. Biden ha ironitzat sobre la seva edat dient: avui és el meu aniversari, sapigueu que no és fàcil fer 60 anys.
60, eh?
Ah, tic-tic-tic, saps?
Uau.
Faltava un redoble. Després l'ha espifiat intentant fer una altra broma en la qual ha acabat confonent Taylor Swift amb Britney Spears i fent referència al darrer concert de la primera de Taylor Swift a Brasil. T'he de dir que jo...
No n'ha donat ni una, eh?
T'he de dir que jo igual les hagués confós també perquè, en fi, em perdo amb aquestes dives. I en aquest acte ja ha passat de tot, Joan, perquè ell estava, vamos, en plan graciós,
sí,
perquè també ha recorregut a l'humor quan una persona ha caigut i després de preguntar-li si estava bé, ha afegit: vull que la premsa sàpiga que no he estat jo. Això és verídic, eh? Ha estat bé aquí, el Biden Joe. Bon humor i vitamines per Biden, a veure si deixa de confondre dives.
I aquí no li arrencarà el cotxe un dia com avui.
Bueno, aquest segur, eh? No li arrencarà segur. El senador del Partit Popular, del José Manuel Baltar Blanco.
Del Partit Popular
versió...
o el nou disc de Caribe Amics.
És versió llatina.
Sí.
Tot i que sembla ser que és gallec, que és bueno, una barreja boja.
Pepe, versió Latin King.
Sí, bueno.
Sí, no, que...
no. I és que... No, jo m'he de moderar, perquè tu, saps...
Jo et dono corda, sí.
Em vas tirant un peixet clar. I, clar, és molt aviat. I és que el Tribunal Suprem ha obert causa contra ell, contra José Manuel Baltar Blanco, que fa 7 mesos va ser cassat per la Guàrdia Civil, mentre circulava a 215 km/h en un tram limitat a 120.
Re.
Bé, no està mal.
Re.
En aquell moment, Baltar era president de la Diputació d'Ourense i anava al volant, a més, això és divertit, d'un cotxe oficial d'aquesta institució que estava a disposició de la presidència. Els agents es van enganxar quan circulava per la 52 de Zamora cap a Madrid i l'home va dir que es dirigia a diverses reunions oficials que tenia previstes durant el matí. Clar, tenia pressa, volia arribar.
Veus? És
un apassionat del seu treball, saps què vull dir? Li picava tot ja.
Tenia necessitats.
Anava prement l'accelerador, a veure si llego ja i fem reunions polítiques. Els fets van coincidir amb els dies previs a les eleccions municipals i el polític va fer mans i manigues per intentar endarrerir el procés judicial. Saps allò de... A veure si puc anar tirant, saps? Si no em treuen el càrrec. Per cert, al cap de poques setmanes el PP el va escollir senador per designació autonòmica. Vamos! Ara. Total, que el cas ha passat per diferents tribunals durant tot aquest temps, fins que el Suprem ha decidit obrir-li una causa penal en apreciar indicis d'un delicte contra la seguretat viària. Sembla que hi ha indicis, eh? 215 per una carretera de 120.
Res.
En fi, que no li arrenqui el cotxe, que tampoc passa res.
No passa res. Gràcies, Rafa. Fins
no,
ara.
No, de res.
Un quart de nou del matí, l'informatiu d'aquesta casa.
La caravana, l'informatiu.
I avui us comencem explicant que Israel i Hamas acorden una pausa humanitària a la Franja de Gaza que inclou l'alliberament d'hostatges, Júlia.
Sí, un alto al foc que durarà només 4 dies, segons Hamas. Durant les últimes hores, les negociacions s'han intensificat i s'ha arribat a un acord gràcies també a la mediació de Qatar i d'Egipte. La milícia palestina alliberarà 50 hostatges, a canvi que Israel també deixi a llibertat 150 presos que a hores d'ara es troben sota el seu control. Tots ells dones i menors d'edat. Durant els pròxims dies, les autoritats israelianes s'han compromès a no detenir ni tampoc atacar ningú a la Franja de Gaza, un pacte que també inclou l'entrada del nombre més gran d'ajut humanitari des que es va intensificar el conflicte el 7 d'octubre. Entraran convois amb aliments bàsics, material sanitari i combustible.
I la Generalitat ja parla obertament de situació crítica per la sequera. Per evitar entrar directament en fase d'emergència abans d'acabar l'any, el govern ha decidit crear un pas intermig, una fase de preemergència que no estava prevista al Pla Especial de Sequera i que vol endarrerir les restriccions més dures. Ens ho explica tot plegat el nostre company Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. Una mesura que afectarà el sistema Ter-Llobregat, on viuen gairebé 6 milions d'habitants, o el que és el mateix, Barcelona i la seva àrea metropolitana, Girona, el Garraf, el Penedès i els dos Vallesos. Aquí el consum d'aigua per persona i dia redueix 20 litres. Així, doncs, el màxim que pot gastar cadascú passa de 230 a 210 litres d'aigua al dia. També es prohibeix regar parcs i jardins, tant públics com privats, i només es poden regar els arbres per garantir-ne la supervivència. S'haurà de fer de nit i amb sistemes que gastin poca aigua, com el gota a gota o amb regadora. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, avisa els ciutadans de la gravetat de la situació.
El moment és molt crític. També podríem dir que estem en una emergència nacional per la manca d'aigua provinent de la pluja en els nostres embassaments. I el que fem avui és avançar-nos fent una crida a tot el país perquè ens posem tots en mode emergència. Estem convençuts que tot l'estalvi d'aigua que es produeixi a cada casa, a cada activitat econòmica, servirà per allargar l'emergència.
La reducció del límit màxim de consum diari d'aigua afectarà només el milió d'habitants dels municipis que ara mateix incompleixen aquest llindar. A la gran majoria ja es gasta menys de 200 litres per persona i dia i, per tant, ja compleixen amb les noves restriccions. Per altra banda, no hi haurà canvis ni a l'agricultura ni a la indústria, que mantenen les restriccions de la fase d'excepcionalitat. De fet, el conseller ha agraït l'esforç que fan els dos sectors per millorar els seus sistemes i reduir el consum d'aigua. Demà, l'Agència Catalana de l'Aigua aprovarà les mesures que entraran en vigor la setmana que ve.
Gràcies, Pau. I canviem de qüestió perquè el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que porta el cas de Tsunami Democràtic, demana al Tribunal Suprem que investigui per terrorisme l'expresident Carles Puigdemont, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i 10 persones més implicades en la causa. El cas és rellevant perquè la llei d'amnistia deixa fora aquestes condemnes de terrorisme amb sentència ferma. Ens ho explica tot plegat Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. El magistrat manté l'acusació de terrorisme per la mort d'un turista francès a l'aeroport l'octubre del 2019, tot i que tant Mossos com AENA i el consulat francès hagin desvinculat la mort de les protestes independentistes. En cas que el Suprem decideixi continuar amb la investigació, podria citar els acusats a declarar i decretar-ne presó provisional, i aquí el calendari també hi té un paper clau. La llei d'amnistia no estarà aprovada fins al març o l'abril de l'any vinent, i en el redactat actual, que és el que el PSOE va registrar en solitari al Congrés, s'especifica que les condemnes per terrorisme amb sentència ferma no hi queden incloses. Així, si hi hagués una sentència ferma del Tribunal Suprem per terrorisme, els condemnats no podrien deslliurar-se de la pena. És per això que Puigdemont acusa els jutges d'actuar per motius polítics.
Portem 6 anys així, són molt previsibles. Se veuen rebels allà on no n'hi ha, veuen sediciosos allà on no n'hi ha, veuen terroristes allà on no n'hi ha. És la situació de la justícia a Espanya, que és una de les pitjors justícies que hi ha a la Unió Europea.
Fa unes setmanes la Fiscalia va demanar que ni Puigdemont ni Rovira fossin investigats per aquest cas i que la resta d'investigats no fossin jutjats per terrorisme, sinó per desordres públics.
Gràcies, Judit. D'altra banda, ja hi ha data per al judici contra Josep Maria Jové i Lluís Salvador i l'actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Serà el proper 10 d'abril, Júlia.
Sí, tots tres estan acusats de malversació i prevaricació pel referèndum de l'1 d'octubre quan eren alts càrrecs del govern sent detinguts en el marc de l'operació Anubis. La previsió és que el judici s'allargui durant 21 dies en què també declararan testimonis, s'exposaran pericials i informes.
I en clau amnistia, fiscals del Tribunal Suprem signen un text conjunt adreçat al fiscal general de l'Estat en què mostren la seva decepció per la manca de voluntat del màxim representant dels fiscals de posicionar-se a l'entorn de la futura llei.
En concret, els fiscals acusen de no voler sortir al pas de les insinuacions injurioses sobre les actuacions dels membres del Ministeri Públic que van intervenir a la causa penal del procés plasmades a l'acord d'investidura del PSOE i Junts i conegudes com a Laufer. Cal recordar que Álvaro García Ortiz ha evitat pronunciar-se sobre la proposta fins que sigui llei.
I precisament a tot plegat, el Parlament Europeu avaluarà avui a partir de la una a Estrasburg l'abast i l'impacte del projecte de llei per amnistiar centenars de persones implicades en el moviment per la independència de Catalunya la darrera dècada.
L'acord de govern a Espanya després de les eleccions del 23 de juliol, inclòs a la llei d'amnistia, centrarà un debat sense resolució amb representants de la presidència espanyola del Consell i la Comissió dimecres a la tarda. Hi participaran per part de la Comissió el comissari de Justícia Didier Reynders i per part del Consell el secretari d'Estat d'Espanya per la Unió Europea, Pascual Ignacio Navarro Ríos. Els noms dels eurodiputats que participaran al debat es coneixeran avui mateix unes hores abans.
El Tribunal Suprem ha anul·lat el nomenament de l'exministre i exfiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, com a fiscal de sala i la seva designació com a fiscal del Tribunal Suprem.
Els magistrats consideren que el seu nomenament per part del Consell de Ministres a proposta del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que es va produir el 4 d'octubre de l'any passat, va ser fruit d'una desviació de poder, és a dir, que el nou fiscal general va utilitzar les seves potestats administratives per a finalitats diferents a les que fixa l'ordenament jurídic.
I avui serà el primer Consell de Ministres amb el nou executiu espanyol després que aquest dimarts els 22 nous ministres del govern de Pedro Sánchez hagin jurat el càrrec davant el rei a la zarzuela. Posteriorment s'han procedit a l'intercanvi de carteres entre els ministres sortints i els ministres entrants.
I durant aquest moment tots els focus estaven posats en el traspàs de la cartera del Ministeri d'Igualtat, fins ara mans d'Irene Montero de Podem, que ha fet un discurs de comiat molt dur contra Pedro Sánchez per haver-los fet fora del govern.
Que nunca te dejen sola. Y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía y proponiendo nuevas respuestas que nos hacen a todas más felices.
Ara el nou ministeri passa a mans d'Anna Redondo, del PSOE, després que la legislatura passada estigués marcada per la polèmica per la llei del només sí és sí.
I en la mateixa línia s'ha expressat l'exministre de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, que ha titllat d'error polític que Podem hagi quedat fora del nou govern espanyol perquè, segons ha afirmat, han estat el motor de les millors transformacions feministes, econòmiques i socials.
Durant el traspàs de carteres, els nous ministres de Drets Socials, Pablo Bustinduy i d'Infància i Joventut, Cira Rego, Belarra, ha cridat a no conformar-se amb la proposta conservadora del PSOE i ha admès que és un dia trist per ella.
Esa es la mayor aportación que Podemos ha hecho a la política española. Demostrar que se puede. Que todo eso que nos habían dicho que no se podía, que Europa no nos dejaba, que era muy difícil, que técnicamente era imposible, se podía. Y que no tenemos que conformarnos con la propuesta conservadora del Partido Socialista. Y sin embargo, no os oculto que hoy es un día difícil y triste para mí.
I precisament el nou ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, s'ha compromès a aprofundir l'agenda dels seus antecessors, Ione Belarra i Alberto Garzón, i ha dit que impulsarà una llei estatal de serveis socials per assegurar així la igualtat efectiva en l'accés a aquest servei públic fonamental.
I d'altra banda, l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha rebut la cartera de ministre d'Indústria de mans del seu predecessor, Héctor Gómez, en un acte on ha abocat la figura d'Ernest Lluch, assassinat per ETA el 21 de novembre de fa 23 anys.
Hereu ha recordat que Lluch va ser assassinat per defensar el diàleg com a eina de resolució de conflictes. Entre els objectius que s'ha marcat, ha destacat la necessitat de guanyar autonomia estratègica oberta a un àmbit europeu i impulsar la reindustrialització.
I Ernest Urdasun ha rebut de mans de Miquel Iceta la cartera de ministre de Cultura en un acte en què ha avançat que el seu ministeri serà una expressió del que avui ja és Espanya, una intersecció de cultures, llengües i patrimonis diversos.
Hablamos, amamos y creamos en gallego, en catalán, en castellano, en euskera, en La Mancha, en Baleares, en Aragón, en Navarra o en Andalucía. Somos esa pluralidad, somos por suerte esa riqueza y hacia ese lugar de encuentro debemos seguir avanzando.
Per això ha promès que vetllarà pels drets culturals i defensarà els valors com el dret a la lliure expressió. Urdasun ha dit que la llibertat d'expressió és un èxit inherent a la democràcia i ha assenyalat que aquest ministeri serà ferm perquè no hi ha dret a la cultura sense llibertat d'expressió.
I precisament Jordi Martí, fins ara portaveu de Barcelona en Comú a l'Ajuntament de Barcelona, s'incorporarà en els propers dies com a secretari d'Estat de Cultura en l'equip del ministre Ernest Urdasun i Pau González agafarà l'acte de regidor en el seu lloc.
Martí ja va ser tinent de Cultura de l'Ajuntament en el mandat passat, a més de l'entrada de González, que ja va ser regidor l'anterior legislatura. La marxa de Martí també comporta altres canvis al grup municipal dels Comuns. Janet Sanz, fins ara portaveu adjunta, passarà a ser la portaveu dels Comuns al consistori i Gemma Tarafa assumirà el càrrec d'adjunta.
Pel que fa a la consellera de Territori del govern català, Esther Capella, ha enviat aquest dimarts a la tarda dues cartes als nous ministres d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, i de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, per felicitar-los pel seu nou càrrec i, això sí, reclamar-los dues reunions de treball de forma urgent.
Capella parla les dues missives de desencallar diferents temes que afecten els ciutadans de Catalunya, com el traspàs de Rodalies, la modernització de l'aeroport del Prat o l'aplicació immediata de les mesures de contenció dels lloguers, inclosa la llei 12/2023 pel dret a l'habitatge.
I en clau municipal, atenció, perquè Lluís Rebell deixa temporalment les seves responsabilitats de l'Ajuntament per motius de salut.
El regidor encarregat del Pla de Barris, Educació i Persones Grans i també del districte d'Horta-Guinardó ha explicat que en una visita mèdica rutinària s'ha detectat una presència no desitjada al seu organisme i, per tant, haurà de passar per quiròfan, així com seguir un tractament reglat. Per ara, el consistori no ha informat de qui assumirà les seves responsabilitats.
I el govern ha afirmat que les obres del Camp Nou han passat 3 inspeccions de treball i ha obert la porta a intensificar-les en els propers mesos. D'aquesta manera ha respost l'executiu català a les informacions publicades pel diari El Periódico, que ha denunciat casos d'explotació laboral a aquestes obres.
Els treballs han estat licitats pel Barça a l'empresa turca Limar Construction Europa. Segons el diari, hi hauria algunes companyies subcontractades que estarien explotant els seus treballadors amb salaris mínims i jornades laborables de més de 10 hores sense cobrar-ne les hores extres. La portaveu de la Generalitat, Patricia Plaja, ha assegurat que des de l'inici de les obres, Inspecció de Treball ha actuat d'ofici amb inspeccions periòdiques i se n'han fet, diu, 3, una al juliol, una al setembre i una de més recent, ara a l'octubre. Plaja ha negat cap irregularitat, ha assegurat que seguiran fent més inspeccions i també les intensificaran conforme creixin les obres. La portaveu del govern també ha apuntat que s'han fet alguns requeriments, però a data d'avui no hi ha obert cap expedient sancionador.
A data d'avui no hi ha obert cap expedient sancionador. Per tant, el que tenim previst, de fet està ja previst des d'Inspecció de Treball, és continuar duent a terme una tasca de control exhaustiva.
I avancem amb més temes perquè la Comissió Europea ha avalat el pla pressupostari que el govern en funcions de Pedro Sánchez li va enviar fa unes setmanes. Ara bé, ha exigit al nou executiu que l'actualitzi i enviï la nova versió a Brussel·les el més aviat possible.
En un informe publicat aquest dimarts, Brussel·les apunta que l'Estat incomplirà el 3% del dèficit aquest any i el vinent, juntament amb 7 estats més. Els tècnics de la Comissió reclamen a Espanya un pla creïble, mig i llarg termini per reduir el dèficit i el deute davant d'una situació fiscal que descriuen com a molt difícil.
I el Parlament Europeu ha aprovat noves normes per reduir les emissions de CO2 de camions, autobusos, remolcs i altres vehicles pesants entre el 2030 i el 2040. L'objectiu és contribuir a assolir la neutralitat climàtica de la Unió Europea el 2050 i reduir la demanda de combustibles fòssils importants.
En concret, l'objectiu marcat és d'un descens del 45% dels gasos emesos entre el 2030 i el 34, del 65% entre el 2035 i el 39 i d'un 90% ja a partir del 2040. El ple ha estat d'acord amb la proposta de la Comissió Europea de permetre exclusivament el registre d'autobusos urbans nous de zero emissions a partir de l'any 2030. Tot i això, ha proposat una exempció temporal fins al 2035 per als autobusos urbans alimentats per biometà sota condicions estrictes.
Un descens del 90% a partir del 2040 de gasos emesos, eh?
Déu-n'hi-do.
Ja t'ho diré.
Sí.
Tornem a Catalunya perquè aquest matí està previst el desnonament de la Blanca Espinosa, una dona de 78 anys que viu al barri gòtic de Barcelona i a qui la propietat de l'immoble la vol fer fora perquè no ha pagat 88 euros d'unes obres a la cuina i al bany que li van fer sense que ella demanés.
I la d'avui és ja la cinquena vegada que la volen expulsar de casa seva. La Blanca paga uns 350 euros cada mes i Resistim al Gòtic, l'entitat veïnal que ajuda en aquesta causa, denuncia que la propietat ha aprofitat la qüestió de les obres per fer-la fora i treure rèdit del pis acollint turistes. En tot cas, confien en que la mobilització ciutadana impedeixi que la Blanca es quedi avui al carrer. Ho ha explicat en una entrevista a l'Estel Migdia de Ràdio Estel Martí Cusó, membre de Resistim al Gòtic.
Creiem que és una xacra per la ciutat de Barcelona, l'especulació immobiliària, i que hem de respondre col·lectivament. Nosaltres això és el que fem, no? Ens plantarem a la porta tantes persones com puguem i creiem que això és una injustícia i que no podem tolerar. I esperem aturar-lo, guanyar temps i aconseguir un lloguer per la Blanca i que es pugui quedar al seu pis fins que, doncs, fins que mori, no? Que és el que ja reivindica.
L'entitat també ha denunciat que amb la celebració l'any vinent de la Copa Amèrica a Barcelona, molts propietaris estan fent fora els llogaters dels seus pisos per convertir-los en lloguer de temporada.
I, de fet, el desnonament d'aquells llogaters que no poden fer front a les despeses del pis és una pràctica que no comparteixen una gran majoria de catalans. Ho diuen el resultat d'una enquesta elaborada per l'Institut Català Internacional per la Pau sobre convivència i seguretat a Catalunya.
L'enquesta apunta que un 36% dels catalans no està gens d'acord que es faci fora de casa algú que no pot pagar-ne el lloguer i 4 de cada 10 encastats hi està poc d'acord. L'aval a l'expulsió, per tant, no arriba a una quarta part de les respostes. La majoria de les dones són qui veuen més malament els desnonaments. Segons l'afiliació política, els ciutadans més propers al Partit Popular són qui troben més raonables aquests desnonaments, mentre que els simpatitzants de la CUP, els Comuns i Sumar, ho censuren en major percentatge.
I d'altra banda, segons dades d'una altra enquesta, la majoria de la població catalana, un 84%, considera el sensellarisme un problema greu i prioritari a resoldre per les administracions.
Una enquesta elaborada per la Fundació Arrels exposa que 3 de cada 4 persones estan d'acord que haver de dormir al carrer vulnera el dret a l'habitatge i gairebé el 70% consideren que cal reservar un percentatge suficient d'habitatge públic a les persones que han viscut al carrer. El que sorprèn de totes aquestes dades és que, tot i tenir aquesta opinió, 4 de cada 10 catalans els molesta que persones que dormen al ras els hi demanin diners o ajuda. A més, un 41% de les persones encastades mai saluden a persones sense llar i la majoria també eviten parlar-hi.
I ens ho deia abans en Rafa, s'ha acabat la vaga al Bicing. Fa una hora que els treballadors del Servei de Lloguer de Bicicletes de Barcelona han tornat a la feina després d'arribar a un acord amb l'empresa. Els sindicats han suspès la vaga, però mantindran les negociacions fins que es firmi el nou conveni.
La plantilla del Bicing ha aprovat per unanimitat la suspensió d'aquesta vaga, que s'ha allargat 8 dies. Els sindicats celebren que la protesta ha estat un èxit, amb un seguiment del 95% dels treballadors, i recorden que no s'hauria arribat a l'acord sense la unitat de la plantilla. Julio Moreno, delegat de la CGT i president del comitè d'empresa, explica als micròfons de Ràdio Estel que la negociació no s'ha acabat.
Que una de las pretensiones de este comité era salir de la precariedad salarial, aunque fuese de una manera lineal, pero que al cabo de los 5 años no habrá nadie por debajo de unos 26.500 euros brutos anuales. Y que quiero anunciaros que hay un preacuerdo, que de momento la huelga queda suspendida, no desconvocada, a la espera de acabar de firmar el convenio.
El sindicat, Joan, han aconseguit tancar l'increment dels salaris a la mesa de mediació convocada pel Departament del Treball. Ara esperen tancar el serrell sobre l'increment de plantilla o reducció de càrrega de treball i firmar, per tant, el nou conveni perquè entri en vigor a partir de l'1 de gener. L'aturada ha provocat diverses incidències, com per exemple el boicot d'una quarantena de parades. Els sindicats calculen que hi haurà més de 1.500 bicis amb problemes tècnics i per això l'empresa assegura que, tot i que els treballadors ja hagin tornat a la feina, el servei encara tardarà uns dies a normalitzar-se.
I no ens movem de Barcelona perquè la ciutat perd presència a internet. Concretament, la paraula Barcelona s'ha mencionat aquest any un 61% menys a tota la xarxa comparat amb fa un any enrere. Entre l'octubre del 2022 i el setembre del 2023, la ciutat de Barcelona va aparèixer esmentada a internet 900.000 vegades, mentre que entre el 2021 i el 2022 es va mencionar 2,5 milions de vegades.
I és que es tracta del segon any consecutiu que les mencions de Barcelona cauen a les xarxes, ja que el 2022 la davallada va ser menor, però també es va notar, segons un informe que ha elaborat l'agència de comunicació Evercom, entre els conceptes que més s'han repetit a l'últim any a internet, vinculats a la paraula Barcelona, hi ha Carles Puigdemont, Pedro Sánchez, independència, Ada Colau, eleccions o amnistia. La directora d'Evercom, Lola Esteban, explica el perquè de la davallada de mencions.
És cert que respecte a l'any passat hi ha hagut una davallada a nivell de mencions. Nosaltres, a l'anàlisi que fem, és que això és degut a que hi ha una estabilització. Hi ha hagut en aquest període que hem analitzat una estabilització certament política. En el primer any vam tenir una dimensió molt àmplia a nivell polític que va fer que aquestes mencions arribessin entorn als 2.600.000.
De fet, a la primera edició de l'informe, realitzat entre l'octubre del 2020 i el setembre del 21, les mencions relacionades amb la política van liderar el rànquing, representant un 53% de les mencions.
Hi ha altres qüestions, perquè la campanya de Nadal generarà més de 54.600 contractes a Catalunya. És un 11,4% més que l'any passat, quan se'n van signar 49.000, segons un informe de l'empresa Randstad.
Les quatre demarcacions catalanes augmentaran la contractació, amb Barcelona al capdavant, li segueixen Lleida, Girona i Tarragona. Al conjunt d'Espanya les xifres són menys positives i la contractació baixarà un 3,5% respecte de la campanya anterior. En canvi, l'hostaleria serà l'únic sector que creixerà a l'Estat amb un increment del 31% de les contractacions, mentre que disminuiran les firmes, el comerç i la logística.
Per tot plegat, UGT exigeix a les empreses que contractin el personal necessari per assumir l'augment de clientela durant el Black Friday. El sindicat demana més personal per garantir els treballadors descansos i de jornada laboral que pertoquen per normativa.
El sindicat diu que per assumir la càrrega de feina del Black Friday, les empreses poden contractar treballadors fent servir modalitats contractuals com el fix discontinu, potenciat per la reforma laboral que va entrar en vigor el 2022. Des de la UGT avisen que estaran molt atents i que vigilaran que cap empresa vulneri els drets dels treballadors.
I atenció a aquesta notícia, el director català d'Oncologia, Ramon Salazar, hauria cobrat diners de farmacèutiques sense declarar-ho.
Segons Avançat el periódico, s'ha obert un expedient informatiu sobre l'activitat de Salazar, ja que hauria cobrat almenys 14.000 euros que no va declarar de fins a 7 laboratoris diferents durant l'any passat. És un alt càrrec de l'administració catalana, per tant, està obligat a declarar els pagaments com aquest al portal de transparència de la Generalitat.
En plana de successos, l'acusat de matar la seva parella a Cambrils el 30 de juliol del 2021 ha declarat que es va trobar el cos sense vida de la jove quan va acudir al seu domicili després d'unes dues hores sense rebre cap trucada o missatge per part seva.
Yo nada más entrar lo que hago es, veo oscuridad y digo, pues no estará. Enciendo la luz y al encender la luz me la encuentro en el suelo.
¿Entonces qué hizo usted? ¿Qué reacción tuvo? ¿Qué hizo?
Pues llamarla. Yo la llamo, la llamo, la voy a menear y cuando veo que no responde, claro, está fría.
En la seva declaració celebrada aquest dimarts al matí, l'Audiència de Tarragona ha afirmat que després de trobar-se la morta va trucar al 112. L'home ha explicat que els serveis d'emergències li van dir que li fes maniobres de reanimació i els va confessar que tenia un ordre d'allunyament. També ha admès que no volia tenir una relació amb la víctima perquè li doblava l'edat i ha subratllat que les discussions i agressions eren diàries.
I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut almenys dues persones en un operatiu policial conjunt contra el jihadisme a Olot.
Els agents feien tres entrades en domicilis dels carrers Esglaiers, Jaume II i Fluvià de la capital de la Garrotxa. L'operatiu es duia a terme aquest dimarts pels vols de les 8 del matí i els investigadors marxaven d'aquests tres domicilis al cap d'unes 3 hores i mitja. La causa està dirigida per un jutjat de l'Audiència Nacional.
I la jutgessa deixa en llibertat amb càrrecs el motorista que va colpejar mortalment un taxista a Barcelona. Els fets van tenir lloc el 2 de novembre durant una discussió que va ser enregistrada per un altre taxista que circulava darrere de l'agredit. Per cert, que la policia també busca un quart sospitós en l'intent d'assassinat de l'Eix Vidal Quadras, l'exlíder del Partit Popular a Catalunya, i agents de la Policia Nacional van detenir tres persones relacionades amb el tiroteig. Ara sí, també us expliquem que el raper Baltònic ha pactat una pena de 2 anys de presó que no complirà per haver demanat matar un guàrdia civil. Júlia.
Sí, el judici tenia lloc quan van passar a fa 5 anys, el 2018, i la fiscalia li demanava 4 anys de presó i una multa de 3.600 euros. En aquell moment ja havia sigut condemnat per l'Audiència Nacional a 3 anys de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona, les lletres de les seves cançons.
En plana cultural també us expliquem que el Canet Rock ha avançat aquest dimarts la programació de l'edició 2024, que tindrà lloc el 6 de juliol al Pla de Can Salai, que comptarà amb moques gràcies en el seu retorn als escenaris després d'un any sabàtic.
Els osonencs s'hi sumaran els Tiets, Catarres, Figaflaua, Julieta, el Miquel del Roig. Per celebrar la seva desena edició, el festival impulsarà una producció pròpia, la banda Canet Rock, formada per 30 artistes que han passat pel festival i que interpretaran cançons emblemàtiques i comptaran amb col·laboracions inèdites. Un any més, s'espera la presència de més de 25.000 persones.
D'altra banda, l'Anna del Rey, The National, Justice i Pulp són els caps de cartell internacionals de la propera edició del Festival Primavera Sound de Barcelona.
El certamen torna al seu format original d'un sol cap de setmana i deixa enrere també la seva edició a Madrid després del fracàs organitzatiu de l'any passat. Així doncs, el festival tornarà al Parc del Fòrum de la capital catalana del 29 de maig al 2 de juny del 2024. A banda dels artistes internacionals, hi actuaran els catalans Guillem Gisbert, Ferran Palau, Maria Jaume, Muixca, Mujeres i Renato Naldo i Clara, entre d'altres.
I qui també ha presentat cartell al complet és el magnífic Fest de Lleida, que compta amb l'Oreja de Van Gogh i Vetusta Morla de caps de cartell.
També actuaran els dies 14 i 15 de juny els grups Elefantes, La 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 Love You i Alidé Sanz, que s'afegeixen als ja confirmats Ivan Ferreiro i Jimena Amarillo.
La 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 Love You, eh?
La La Love You.
Ah, La La Love You.
Ho he dit bé, no?
No sé com...
Crec que he dit tres lalas.
No sé ni qui són.
No, jo tampoc.
Està molt bé. Gràcies, Maciel.
Vinga, fins ara.
La caravana.
Vinga, va, plana esportiva pel corredor Ira, bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia.
El Barça femení s'enfronta aquest vespre a les 9 a l'Eintracht de Frankfurt en una segona jornada de la Champions.
Després de la golejada del Benfica al Johan Cruyff per 5-0, el Barça disputarà a Frankfurt un dels partits més complicats a la fase de grup. Jonathan Giraldez no podrà comptar pel maig d'avui ni amb Alexia Putellas, ni amb Irene Paredes, ni tampoc amb Jana Fernández, Bruna Milamala, ni tampoc Fridolina Rolfo. Les culers arriben a la cita europea en el millor moment de la temporada, ja que venen de golejar també el Madrid per 5-0. La Lliga F, davant de 39.000 aficionats, són primeres a la classificació domèstica. Precisament a Giraldez el preocupa mantenir el nivell després d'aquella exhibició.
El més important és com focalitzes després d'un molt bon partit, el passat diumenge contra el Madrid, ara que tres dies després puguis donar una molt bona versió també a nivell competitiu a Europa.
Per la seva banda, les alemanyes també encadenen una bona ratxa després d'un inici força irregular de temporada. Ara mateix són cinquenes a la Bundesliga, empatades a punts amb el Hoffenheim i amb l'Essen.
I la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha estat inclosa a la llista de les 100 dones més influents del planeta per la BBC.
Una llista que inclou noms com el de l'exprimera dama nord-americana Michelle Obama o l'actriu de Hollywood, Amèrica Ferrera. La BBC inclou Bonmatí per no tenir por a fer servir, diu, la seva veu dins i fora del camp per parlar sobre la igualtat de les dones al futbol. També recorda que la de Sant Pere de Ribes va fer servir el seu discurs d'acceptació del Premi de la UEFA, millor jugadora europea, per mostrar el seu suport pel cas Rubiales.
Per cert, una Aitana que ha estat nominada a la Gala de les Estrelles 2023.
Correcte, organitzada per la Federació Catalana de Futbol, la gala premiarà els millors actors del món de la pilota d'aquest any 2023 en categoria de millor jugadora. Estan nominades Ona Batlle, la mateixa Aitana Bonmatí, també Laia Codina, ara a l'Arsenal. En categoria masculina, els nominats han estat Jordi Alba, Sergi Gómez i Oriol Romeu, mentre que la categoria de millor entrenador se la repartiran entre Xavi Hernández, Pep Guardiola i García Pimienta de les Palmes de Gran Canària. I per cert, Joan, un apunt més, i és que Alexia Mayer, la protagonista de l'Espai on són les dones de la setmana passada, ha estat nominada a millor àrbitre. Així explicava els micròfons d'aquesta casa al moment de l'arbitratge femení català.
La comparació entre nombre d'àrbitres femenins i masculins sí que és molt baixa i encara hi ha molt de treball per fer, però s'ha de veure també una mica el global i penso que sí que és positiu i que s'ha d'anar incrementant, s'han de fer més crides perquè les noies vulguin arbitrar, perquè és una feina molt bonica.
Mayer competirà pel guardó amb Alvarija i Víctor García.
I la seleccionadora espanyola Montse Tomé ha donat a conèixer l'última llista de convocades de l'any pels partits de la Nations League davant d'Itàlia l'1 de desembre i contra Suècia el 5 del mateix mes.
La principal novetat de la llista és la presència de la blaugrana Alexia Putellas, que es va perdre el clàssic contra el Madrid per unes molèsties al genoll i que continua fora de la dinàmica del grup amb el Barça. També entra Irene Paredes, que tampoc ha viatjat a Frankfurt per amigdalitis. Així ha justificat la seleccionadora que totes dues hagin entrat a la convocatòria.
Hemos convocado 25 futbolistas, supongo que también eso os habrá llamado la atención, porque solo pueden entrar 23 en convocatoria, y a partir de ahí, del lunes, que las veremos, que las valoraremos con las personas profesionales que pueden valorarlas, trabajaremos con ellas en la línea que podamos. Después pues tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, velando por la seguridad de la jugadora y también pues sin forzar nada, utilizando el sentido común.
Els metges de la selecció que, per tant, voldran tenir aquesta darrera paraula. També entren a la convocatòria les blaugrana Catacoll, Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Salma Parayuelo i Mariona Caldentell. La selecció espanyola lidera ara mateix el grup 4 amb 12 punts a 12 possibles.
I la Federació Espanyola de Futbol ja hauria arribat a un acord amb l'exdirector esportiu i gran artífex del Barça femení, Markel Zubizarreta, per agafar el comandament de la direcció tècnica de la selecció espanyola femenina que va deixar vacant Jorge Vilda.
Sí, segons diversos mitjans, l'acompanyaria Gonzalo Rodríguez, advocat i exdelegat de l'equip femení masculí blaugrana, precisament. Zubizarreta i Rodríguez ja van treballar conjuntament per convertir l'equip femení del Barça en un referent a tot el planeta i tot apunta que assumirà les regles de la selecció femenina per seguir cultivant èxits tant a l'absoluta com a les categories inferiors.
I Espanya sots 21 empata 1 contra Bèlgica en un partit de classificació per l'Eurocopa i trenca la seva ratxa de victòries.
És el primer partit que la selecció perd, tot i el que això, els de Santi i Denier, en clarament superiors, es complicaven la vida a la segona meitat després d'un polèmic penal xiulat a Diego López. Engels el transformava per donar l'avantatge als belgues, això sí. Els espanyols no trigaven a reaccionar i Samu empatava el partit. Amb aquest empat sumen un puntet i segueixen líders del grup B amb 13 unitats.
I un darrer punt de futbol de seleccions i és que Argentina trenca la ratxa històrica de Brasil a Maracanà en un partit marcat pels incidents a les graderies.
Abans de començar el maig, la policia va carregar contra els aficionats argentins dins de l'estadi. Els jugadors liderats per Leo Messi van sortir al camp a demanar calma als aficionats i van amenaçar amb no jugar. Messi explicava al final del partit com van viure els jugadors l'actuació policial.
No, mal, obviamente que mal, porque bueno, veíamos cómo le estaban pegando a la gente, desde el himno ya, la policía, como pasó en la final de la Libertadores, otra vez reprimiendo a la gente con los palos, había jugadores que tenían familia ahí, y bueno, estamos pendientes de eso, que jugar un partido.
Els incidents van anar a menys i el futbol va ser protagonista amb una victòria de l'Albiceleste per la mínima que trenca tot un rècord. Brasil no perdia l'estadi de Maracanà en eliminatòria oficial des de 1954. Otamendi va ser l'autor de l'única diana del partit i Messi va acabar amb molèsties al quàdriceps. És el més destacat d'una jornada de seleccions que també ens ha deixat la derrota per 0-2 de la selecció andorrana contra Israel. No serà perquè no ho intentessin els locals, que van disposar de diverses ocasions clares per estrenar el marcador, sobretot a la primera meitat. El combinat andorrà continua sense guanyar en aquesta fase de grups, és cué amb 2 punts.
I finalment en bàsquet, la penya juga aquesta tarda a les 7 al partit corresponent de la 8a jornada de l'Eurocup contra l'Apoel Tel Aviv amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria a la competició continental.
El partit es disputarà a la sala Pionir de Belgrat a porta tancada a causa del conflicte bèl·lic a Israel. Jordi Rodríguez, jugador de l'equip, creu que aquesta circumstància és positiva.
Serà una experiència nova per mi, tant que a Covid no vaig estar en etapa professional. I bueno, que no hi hagi públic, en part, és una bona notícia per nosaltres, ja que en el seu camp juguem a fora i sempre és més difícil guanyar fora de casa, no? Llavors podem tenir una oportunitat a favor allà i poder aprofitar-la, no?
Els badalonins intentaran recuperar sensacions després de perdre els dos últims xocs europeus contra el London Lions i el París. Els de Carles Durant necessiten la victòria per reenganxar-se als equips de la zona alta de la classificació. L'equip català tindrà les baixes confirmades de Brozianski, Allen i també d'Ante Tomic. El base Guillem Vives, que va patir una estrabada muscular a l'últim partit de Lliga, estarà, sí, a disposició del tècnic català. Per cert, avui també hi ha partits d'Eurocup femenina. A les 8 es juga el Flames Carolo, Cadí-Laseu i a 8:45 l'Uni Girona Gorzou.
Gràcies, Pol. 47 minuts que passen de les 8 del matí. Anem a dir a les 9, ja.
Ah?
Imagina't. Anem a la cara B, va.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Va, 3 minuts que passen, Júlia, tot bé?
Sí, sí, tot bé. Una mica de baralla pels bolis, que no és la primera vegada que em passa.
És un clàssic d'aquesta casa,
Ja estic acostumada.
Volen.
Sí, jo arribo a la meva taula, ahir tenia 5 bolis i avui no en tinc cap.
Compte.
No miro ningú.
T'hauràs de... No, jo no he sigut, Jo els agafo d'aquí baix.
T'hauràs de posar una
cordeta. Jo no he sigut amb un boli a la mà així agafat ben fort.
És d'en Pol.
No, tampoc és meu.
Que és meu, segurament.
Ah, pues,
cara ve de l'actualitat parlant de bolígrafs.
Vinga, va, cara ve, què t'expliques avui?
No, avui la cara B de l'actualitat ens fa mirar cap al nou govern de Pedro Sánchez. Des dels serveis informatius d'aquesta casa ens ho han anat explicant. Pedro Sánchez ja té el seu nou equip de ministres, qui per cert ahir van prendre possessió del càrrec, primer prometent el càrrec davant del rei Felip VI i després doncs amb el tradicional traspàs de carteres. Tot això ho sabem, clar. Sobretot sí, sí. La gent d'informatius que ho vau seguir. Què us sembla el nou equip de ministres del president? Així per fer una mica de tertúlia abans d'anar a la notícia. Us agrada o no?
És un perfil molt polític més que tècnic, no? O sigui, sí. El que ha traduït al llenguatge normal...
Això s'ha dit poc, darrerament.
També s'ha dit poc, sí, que és un perfil molt continuista.
Sí. Bueno, o sigui, trobo que no s'ha dit gaire. Bàsicament, agafa homes i dones de la seva confiança, més que perfils més tècnics, no? Gent que potser en sap més d'allò, no?
Sí, sí.
És una manera de dir-ho.
Molt bé, Pol.
Sí, sí. Alguna opinió més teniu o no?
Plani.
Bueno, a mi m'ha sorprès lo de Jone Belarra i...
Irene Montero,
que fossin
tan clares.
Crec que el discurs d'ahir d'Irene Montero m'ha sorprès moltíssim. Mm. O sigui, m'ha sorprès i no. La contundència sí que m'ha sorprès, però sabia que indirectament diria alguna cosa. Es carregaria contra Pedro Sánchez. I crec que se les ha tractat molt malament. Abans ho comentàvem, la llei del només sí és sí és una llei molt complicada.
Sí, tant.
Però han fet moltíssimes coses més. I la llei aquesta, vull dir, clar, també et pots equivocar en política i per això ara se les ha de menysprear d'aquesta manera. Vull dir, jo no estic d'acord amb això.
Jo segueixo pensant, Júlia, que i ho deia a micròfon tancat, i tal qual ho deia a micròfon tancat, ho dic a micròfon obert. La llei del només sí és sí, el problema és que no es va explicar bé aquella llei.
Exacte, hi ha moltíssima gent que no l'ha entès, i com que no l'entenen, ja la rebutgen. No pots rebutjar una cosa que no entens. Vull dir, potser no s'ha explicat bé, però
error
s'ha
també,
d'entendre.
Des de la política,
sí, sí,
no explicar bé les coses quan passen. Però,
totalment. Vaja. Però veurem. A veure l'Anna Redondo com ho fa i...
Ahir, quan va jurar el seu càrrec davant del rei, va dir... Va afegir com... És que no sé ministres. Com va, eh? No l'he jurat mai, jo, aquest càrrec. Però va dir pels ministres i sobretot per les ministres. Sí. Va estar bé. Bueno, és un primer pas. Veurem què fa.
Jo trobo molt malament que no continuï Miquel Iceta.
Li tens una apreci especial?
Bueno, perquè balla molt bé i això és guai.
Balla molt
només
bé.
Perquè balla.
Sí, balla. Balla bé.
No, la resta també...
És igual, els ministres tampoc ens han de solucionar la vida.
Un ministre que balla com Miquel Iceta, això s'ha de defensar i valorar.
Molt bé.
Fins aquí la meva opinió.
Mira, no s'ha valorat.
Si Jordi Hereu és l'hereu del pare.
A veure, jo crec que sí, una miqueta, va. Dit això, jo avui us vull parlar d'un ministre en concret, us vull parlar del nou ministre de Transformació Digital, José Luis Escrivá, qui fa cosa de 2 anys va protagonitzar una escena divertidíssima, cal dir, que fa només unes horetes les xarxes han decidit convertir en viral. Sabeu del que us parlo? Segurament sí, eh?
Jo no l'he vist encara.
Heu vist aquesta escena?
L'he vist com 5 cops, m'encanta.
Sí. No sé
boníssim!
Mireu, realment l'escena no té massa misteri, eh? Com us deia, fa uns 2 anys, el nou ministre de Transformació Digital i l'abans ministre de Seguretat Social estava fent la seva intervenció en un acte públic, una cosa normal entre ministres, quan de sobte doncs, li va entrar set. Mira, això passa, eh? Parla molt, doncs la gent ha de beure aigua. La cosa és que en comptes de servir-se l'aigua en el got, en un got que hi havia allà, no sé si hi havia got, ara realment, em fa dubtar. Però bé, que no?
Ah,
no.
Ja sé quina imatge és.
No.
Bé, la cosa és que li va entrar set i en comptes de servir-se l'aigua en un got que no hi havia, se la va servir directament al forat del faristol on hi tenia recolzats els papers.
Sí.
Estem visualitzant l'escena.
Un cilindre transparent cap a baix.
Sí, sí.
Visualitzem un faristol transparent, hi ha com una part fonda on s'hi col·loca normalment el got.
Com als cinemes, que tens per posar
allà. Exacte,
Que tens per posar el got allà.
Doncs clar, en aquell cas no hi havia got, i en comptes de demanar-lo, es va pensar que allò era el got i va posar l'aigua allà.
Això és un Joe Biden, eh?
Sí, una miqueta. Sí.
A veure, és una imatge realment molt i molt divertida.
Sembla que al final ell mateix se n'enfot.
Sí, sí, se'n dona compte. Ell segueix amb la intervenció i diu... Ostres, diu, esto no és un vaso, eh? I clar, tothom comença a riure.
Imagina't el, quan hagi de beure, ha d'agafar tot el faristol.
Correcte.
Entre 4 o 5 segurates que hi haurà allà per fotre...
No. La imatge és molt divertida. I res, el lapsus del ministre Escrivá ha donat molt del que parlar, com és evident. Però no només a les xarxes, sinó també entre l'equip de ministres. Perquè mireu si són de la broma aquests nous ministres que ahir, mentre Escrivá intervenia després de prendre possessió del càrrec, doncs es va servir un got d'aigua i ho va fer envoltat d'aplaudiments i somriures del seu nou equip.
Van estar molt bé.
Sí,
està
del seu fantàstic. Nou equip. Van estar molt bé perquè demostren molta humanitat,
sí.
No? Vull dir, la gent s'equivoca per molt que siguis ministre. Vull dir,
totalment.
I de fet, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, no es va poder aguantar i li va dir en veu alta davant de tothom, ui, 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 lo has hecho.
Ja
bien, ara. Ho has aconseguit. Llavors, estan més pendents d'on se servia l'aigua al ministre que de la seva intervenció, jo penso, però no. És un moment que s'ha fet molt viral, molt graciós, a tothom li pot passar i mira, des d'aquí els meus respectes perquè...
Absolutament.
Veritat... També et dic que hi ha coses que et persegueixen tota la vida.
Sí, clar, és que a més és ministre de Transformació Digital, si ja no sap localitzar un got,
de lapsus
una mica.
I 5 anys de cachondeo, perquè sí. També una de les coses que hi ha molt en aquest país és molt cabron.
I ja passa això.
I tot ha quedat en una divertida anècdota que passarà a la història i que, com és evident, el ministre s'ha pres amb molta esportivitat, eh? Vull dir, ell també se'n van riure. Per cert, per si els oients no han acabat de visualitzar l'escena, poden entrar al nostre Twitter, @lacaravanaestel, que hi ha el vídeo del moment. Jo els animo que el mirin perquè és que... i que deixin el seu comentari, a veure què els hi sembla.
Sí, i tant.
I per cert, que a més l'equip del ministre Escrivà ha fet un vídeo dels seus últims 4 anys com a ministre, recopilant els millors moments. També el podeu trobar, i l'ha penjat ell mateix al seu compte de Twitter.
Però està lo del got està?
Sí, sí, evidentment. Jo crec que és el top 1 dels moments, però és un home graciós. És a dir, té errors com els que podria tenir jo perfectament. No? Vull dir, és un ministre, és una persona,
és
Jordi.
Normal, sí.
No, però vull dir...
Estic imaginant com Mr. Bean.
No sé, és que fa molta gràcia, pobre. Perquè en aquest vídeo Mr. veiem, per exemple, que té problemes amb els micròfons. És a dir, que li rebota un micròfon a la cara i no se'n surt.
Clar.
Després hi ha un altre moment que està fent una intervenció en una conferència i el truca Yolanda Díaz i l'agafa. I diu, Yolanda, perdona, que estoy en medio de no sé què. Uah, és molt graciós.
Boníssim.
O sigui, visca la gent com ell, visca els ministres, sempre. Que al final han de fer feines dures,
sí,
podríem
sí.
dir-ho així, però són humans igual que tots i ens deixen moments com aquest. Recupereu-lo, perquè la veritat és que jo crec que ens ho passarem bé amb aquests ministres. També n'hi va haver una ahir, que no et sabria dir quina era, una dona, ja m'ajudareu, que va explicar, abans de fer la seva intervenció, que una anècdota amb la panaderia del seu poble, que va explicar... que hi ha una... Ui, quin jardí m'estic posant, a veure. Viu en un poble, que hi ha una panaderia, com a tots els pobles, no? Però és el típic poble que la gent es coneix, una mica el que dèiem aquell dia, Banyoles, Figueres... Sí. I que quan li va explicar a la seva mare, que era la nova ministra, que Pedro Sánchez havia confiat en ella, la seva mare li va dir, no lo cuentes en la panadería. No lo cuentes.
Pilar Alegría.
Pilar Alegría, correcte. Hasta que no lo cuente Pedro Sánchez en la tele, tu no digues nada.
Ah, boníssim.
No sé.
No es refia de la panadera, eh?
No.
De la discreció de la panadera.
La panadera i s'entera tot el poble.
És curiós perquè normalment les panaderes tenen fama de discretes.
Ah, moments divertits que
I els perruquers també.
Sí. Ai, Déu meu. Sí que hi haurà bons moments
jo crec
aquest,
que sí. Jo crec que sí.
Equip de govern.
I així ho desitjo.
Escrivà, per cert, que té nom de pastisseria.
Sí.
Sí,
Escrivà. Sí, sí.
De pastisseria, de pastisser... que té pinta d'Einstein.
Una mica el bulli dels pastissers, eh?
Aquí, els cabells aquí.
Va, Núria, més cosetes.
Va, canviem de tema, perquè en un dia com el d'avui la cara ve de l'actualitat també ens fa parlar de guàrdies civils. Què us sembla aquest canvi?
Molt bé.
Dels ministres, dels guàrdies civils.
Bueno, perdona, hi ha relació.
Separació de poders.
Mira, concretament us vull parlar d'un guàrdia civil que, atenció, ha estat condemnat per gastar-se i perdre 9.000 euros requisats en una operació antidroga.
Ai.
Gastar-se i perdre'ls, eh?
Però en què ho ha invertit, això?
Ara us ho explico.
Ha fet una inversió intel·ligent? Ha fet una inversió
En un saló de jocs.
Guàrdia Civil i intel·ligència, clar.
Clar, no van gaire de la mà. No. En fi, en aquest cas ha estat l'Audiència Provincial d'Alacant qui ha condemnat aquest guàrdia civil a 5 mesos de presó per, com us deia, gastar-se 9.000 euros que s'havien requisat en una operació antidroga i se'ls va gastar en un saló de jocs. És a dir, se'ls van portar
apostant,
i va tenir la mala sort que... a més de gastar-se'ls, els va perdre.
Fixa't.
Llavors, si anem al detall de
és
tot...
És el que sol passar a les cases de l'hòstia.
No freqüento aquests llocs, però entenc que poques vegades es guanya.
Ja t'ho dic.
Llavors, si anem al detall de tot plegat, sembla ser que els diners, aquests 9.000 euros, s'havien requisat en una operació el passat 4 d'agost del 2020, per tant, ja feia temps. En aquest cas, va ser el protagonista de la notícia, qui, juntament amb un altre company del cos, es van desplaçar fins a la ciutat de Molina de Segura, això és a Múrcia, per inspeccionar un camió sospitós, d'acord? Llavors, en arribar allà i en aturar el camió i inspeccionar-lo, van veure com, efectivament, allà hi havia de tot i més i res de bo, eh? Hi van trobar 12 bosses de marihuana i 9.000 euros en bitllets de 20 i de 50 euros que van confiscar.
Que bé.
Fins aquí, hem tot correcte. Vull dir, això passa. No, és a dir, tenir marihuana al cotxe no és correcte, eh? Fumar-se-la tampoc.
Compte aquí, eh?
Però això passa, malauradament, això passa, hi ha operacions així a diari. La qüestió i el gran problema és que aquest guàrdia civil de l'operació va decidir quedar-se amb els diners i va tenir la magnífica idea d'anar a un bingo, que coneixem... Bueno, no coneixem el bingo, eh? Un bingo. M'estic liant molt, avui. En fi, que es va gastar els diners en una sala de jocs. No, no el conec, no el conec. Ja et dic, no sóc massa jo d'anar a aquests llocs.
No, jo crec que no he entrat mai.
No em criden. Llavors, va en aquest saló de jocs i, per tot el que us acabo de dir, doncs, se'l va començar a investigar. I en un dels interrogatoris, l'acusat va admetre els fets i es va declarar culpable d'un delicte de malversació de cabals públics amb la circumstància d'eximent incompleta d'anomalia o alteració psíquica.
Fixa't.
I això què vol dir?
Som-hi, va.
Doncs que va acceptar que havia agafat aquests diners i se'ls havia gastat i, a banda, va declarar que patia de ludopatia. Val? Per això va
això és fotut.
Molt sí. fotut. Per això va quedar provat que té problemes per controlar els seus impulsos per ludopatia, un fet que l'afectava, diuen, parcialment en el moment en el que es va gastar els diners, com és evident. Clar. Llavors, de moment el que està clar és que aquest home s'haurà de tractar, això el primer de tot, i que estarà 10 mesos inhabilitat i també ha retornat ja els 9.000 euros a la Direcció General de la Guàrdia Civil.
Aquí.
Veurem si entra o no a presó, però ha retornat els diners, això
tinc
sí.
Tinc un dubte, que és que si es van dur els 9.000 euros, però també es va requisar marihuana, aquesta marihuana...
On és la marihuana?
Ah,
això no, no en tinc coneixement. Potser se la va fumar abans d'anar al bingo.
Bueno, si la notícia no diu res, igual la marihuana sí que va arribar, no?
A bon port.
A bon port.
Sí. Però, mira...
En aquest cas, la notícia comença com molt espectacular, sí. però es va transformant en humana, no? Perquè al sí. final és un, sí. un home que té, una, té un problema. I a més, si ha retornat els 9.000 euros, escolta, jo, per mi, xapó, mira el que et dic. No, sí, t'ho dic de debò.
No hauria d'exercir fins que no es tracti.
No, mal, això també s'ha de tractar. Però, escolta, tenia, té una infermitat.
Una tragèdia humana.